les fosses comunes del cementiri de València. A les fosses comunes del cementiri de València hi ha una multitud anònima i vexada. Són 27.000 persones que, acabada la guerra, quan els altaveus cremaven proclamant la pau, van morir com a fruit de la venjança i misericorda del franquisme. No les van jutjar, ni ningú hi va presentar cap càrrec. Uns van morir de les pallisses, d'altres foren torturats fins a la mort, alguns van morir de fam, d'altres colgats en la brutícia. Estaven desnodrits i agonitzaven indefensos. Hi havia mares que abraçaven el cos sense plors dels seus bebès i vailets petits, amb enormes ulls esbatanats. Cap d'ells no porta nom, cap d'ells figura que ha existit. Els franquistes volien esborrar la memòria de tothom i amagaven els crims miserables que cometien a diari. No hi ha enlloc del món 27.000 víctimes quan una guerra s'ha acabat i els vencedors parlen de la legalitat i parlen de drets. Enlloc del món, sols a València, on la gent havia tingut somnis de llibertat i de progrés. Tothom diu que València ara està dominada pels sipais, que ja no tindrà més somnis, que ha perdut la dignitat. A les fosses comunes del cementiri hi ha la prova de què és capaç de fer la bota del feixisme. Eren sang nostra, eren pares dels pares de nosaltres, eren sang de la terra. Estaven desarmats i eren innocents. La seva sang vessada, però, no és tan onerosa com el silenci i el menyspreu i el vil anonimat. Hem sentit el poema sobre les fosses comunes del cementiri de València d'Isabel Clara Simó, publicat en el seu darrer llibre, que és un llibre de poemes titulat El conjur.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit. Un dilluns més estem en directe a Punt7 Ràdio, estem a Tirant de Llibres, el programa 128. Avui és 1 de febrer de 2010 i estem en directe, són les 9 i 3 minuts del vespre. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan. Com va tot?
Sí, ben dir que faríem el canvi avui, que saludaria primer un que l'altre, és igual. Bona nit a tothom.
Ja farem,
estem molt
ja
contents que estigueu aquí escoltant-nos. Saludem especialment la gent que dia a dia s'hi va incorporant. Jo ho vam dir l'altre dia, a través del Facebook, a través d'altres contactes que ens van escoltant cada vegada més gent, i des d'aquí us agraïm aquesta confiança i espereu que el programa que sentiu us agradi.
Bé, saludem com sempre el nostre equip tècnic excepcional, la Gemma Grau, la Gemma Pasqual, sense el qual no podríem fer el programa. Bé, avui tenim un programa molt atapeït, tenim unes cròniques des de València, la nostra benvolguda Empar Murelló, i des de Perpinyà, a veure si podem establir connexió amb la Maria Rosa Benús. I avui a Literatura Universal, més o menys a un quart de deu, en Jordi ens parlarà d'un escriptor una mica desconegut, Boris Vian, oi?
Bé, de fet és un escriptor més conegut que no sembla, però se'n parla molt com si fos un mite, suposo per allò d'una vida una mica bohèmia, una mica, eh? I potser se'n saben poques coses, és per això que avui parlarem de Boris Vian.
I tindrem també una entrevista. Avui en Joan conduirà una entrevista amb l'escriptora Rosa Nebot, però a banda d'això ens parlarem d'un llibre. A Llibres a la Carta parlarem del llibre de Rosa Nebot, Fang i Llimones.
Oi, Fang i Llimones, que és una autora de Barcelona, i després li farem una entrevista.
I més Llibres a la Carta. La nostra benvolguda Elena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Jim Harrison, que es diu Tornar a la Terra. Tenim biografies i assaig. Avui parlarem d'un llibre de Francesc Canosa, que parla sobre la la televisió, l'intent de fer una televisió a Catalunya durant els anys 30. El llibre es diu República Televisió i porta com a subtítol La Catalunya de la Primera Televisió. Com sempre, intentarem tenir temps per fer noticiari, actualitat cultural i general, i en Jordi acabarà el programa d'avui amb la frase.
La crònica.
Bé, amics i amigues, comencem amb la nostra...
Benvolguda.
Col·laboradora nostra des de València, capital, l'Empart Murelló, que ens ha d'explicar moltes coses interessants del sud. Bona vesprada, Empart.
Bona vesprada a totes i a tots. Què tal per allà dalt?
Fem el que podem.
Feu el que podeu, ja fem prou.
Sí, enrotllant aquí. Ja he sentit que abans el... No sé si he sentit el Jordi abans.
Mira, avui no us puc escoltar, no sé quin problema tinc amb la informàtica avui, però vaja. No sé per què el reproductor diu que el protocol especificat no és compatible quan cada setmana punxa allà. Així que no sé, suposo que aquells misteris tècnics.
Mira, molt ràpidament...
I què ha dit en Jordi?
No, és que hem llegit un poema, hem començat llegint un poema com cada setmana.
Sí.
I el poema que hem llegit avui és un poema del llibre... que ha publicat la Isabel Clara Simó, sí.
El Conjur. Sí.
El Conjur, es diu el llibre, i el poema Les fosses comunes del cementiri de València, en què, clar, doncs, dins d'un apartat determinat de l'obra, que és més de denúncia, això tracta aquest tema que va ser actualitat recent. No sé com deu estar en aquest moment.
En aquest moment va la cosa malament, perquè jo sé que per aquí baix algunes coses s'amaguen, se solapen i no es veuen. I així ens va, clar. Els nostres polítics, els nostres dirigents, en algunes qüestions sí que van tallant caps i dissimulant tot el que poden, tant com poden, així.
I destrossant barris, no?
Com, perdona?
I destrossant barris.
Sí, destrossant barris. Alguns s'encaboten en destrossar barris, però ahir hi havia una concentració, una manifestació. Els organitzadors diuen que érem 30.000 persones. La policia diu que només n'érem allí 3.000. Ja us dic jo que 3.000 no n'érem. Érem com a poc 8 o 10.000 persones segur, perquè estava el carrer petat, els parlaments es van fer en dos torns, com si foren dues sessions diferents de teatre. La primera sessió, havíem d'eixir tots de la plaça perquè poguérem passar la gent que venia per darrere. O sigui que, bé, molt bé, molt bé. Jo espero que, mira, que enllaçant ahir un poc en la recuperació d'aquest barri, no?, i de la tradició popular i del nostre patrimoni, doncs els nostres polítics recapaciten, perquè només han dit que el senyor Zapatero nos quiere quitar el agua, nos quiere quitar ens vol llevar els xiringuitos de platja i ara no vol que un barri com el Cabanyal es reconstruïsca. Això diuen els nostres polítics, que ja sabeu que han armat un decret per a destrossar el barri.
Sí. I a més a més els ha enfadat molt aquesta manifestació, eh?
Sí.
Els tens molt encesos, jo.
Hi havia moltíssima gent, el barri Cabanyal està pegat a la mar, no està en el centre, i hi havia moltíssimes persones. El que passa que pel centre, clar, sempre te veuen més, no? Però és que s'ha fet la reivindicació allà mateix i hi havia moltíssima gent. Si teniu accés a la premsa, bueno, crec que ahir també va eixir en TV3, amb l'Empar Marco.
Sí.
I bé, bueno, ja ho
he vist. Per Canal 9 segur que no.
Una mostra. En Canal 9 van donar la notícia de manera escèptica, com que allí quatre s'havien reunit i que era només un punt de vista perquè hi havia uns altres veïns que sí que volen que l'avinguda passi pel mig del barri, no? Punts de vista diferents, ho deixàvem ahir.
Què ens volies explicar, Empar?
Us volia explicar, doncs mira, un poc replegant les tradicions populars i la reivindicació des d'un altre lloc de la cultura, la revista Sons ha escollit el darrer disc de Pep Gimeno com el millor disc de folk de 2009. Pep Gimeno, el Botifarra, és un cantautor... diguem-ho així, ell es dedica al folk i també a les músiques més tradicionals, al recull de músiques més tradicionals, és de la zona de Xàtiva, de la zona de la costera, ja va treure un primer disc que va tenir molta tirada per a ser tan reduït com és el mercat de música en valencià i sobretot de música tradicional, no?
Sí, però molt bo, eh?
Molt bo, molt bo.
Unes albaes...
Unes albaes xulíssimes, ell fa també cants de batre i alguns romansos i tal. Ell replega, sabeu, de la tradició oral, de la seva àvia i de la zona de la comarca, de les comarques del voltant de la costera, el Vall d'Albai de la Ribera, replega consultant a la gent més major i, bueno, i a banda que és cert que ell va molts anys cantant i amb els cantadors, no? I la revista Sons l'ha escollit i també avui hi havia en el Club Diario Levante a les 8 hi havia un concert on replegava també el premi important que es diu, el premi important del mes de desembre, que és el premi que concedeix el Diario Levante. I aquesta és una manera de replegar la oralitat en valencià, però tenim també uns narradors de contes en valencià que escriuen o escriptors que conten, no sé com dir-ho, no? Aquest cap de setmana ha tingut lloc la sisena trobada de narrativa oral que han organitzat els contistes valencians i els més destacables nostres són el Jonel Jiménez i el Carlos Cano, no? O el Vicent Cortés, que tornen boixos als nanos més menudets. I bé, i acabe dient, perquè crec que me n'excedís del temps, que per als nanos, Escola Valenciana i l'Ajuntament de Burjassot estan fent un cicle especial de cinema en valencià on es passaran una sèrie de pel·lícules d'aquí a finals de febrer.
Molt interessant tot això.
Ja veus.
Així que els xiquets arriben a governar.
Clar, jo crec que és un poc com el relleu, no? Com en, sí. Ells repleguen el testimoni de tota aquesta tradició oral de Pepe el Botifarra o dels narradors, dels contistes, i d'alguna manera tenen la possibilitat no només d'accedir als llibres o a la música, sinó també d'alguna manera al cinema amb aquesta nova proposta per als més menuts.
És molt ben part.
Una abraçada per a Idal.
Es tornarà a veure d'aquí una setmana, segurament.
Esperem que sí.
I una abraçada des d'aquí baix.
Molt bé. Adeu, adeu.
Adeu.
Adeu, a reveure.
Bé, i ara tenim també el micròfon ja, perquè aquí ja sabeu que és una emissora que té dues línies telefòniques simultànies i per això ja tenim a la nostra antena a la Maria Rosa Benús des de Perpinyà. Bona nit ja.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bona nit a tothom, molt bé, molt bé.
Què ens has d'explicar d'aquí de Perpinyà, vinga.
Bé, de Perpinyà us puc explicar que el català més o menys va bé, diguem, que en les escoles hi ha 700 doncs, alumnes escolaritzats en les escoles Bressola i que falta lloc, de fet, a vista la demanda que hi ha per entrar doncs, en les escoles. I doncs es volia avui llegir, si pot ser, un poema de la Renata Laura Portet, no sé si coneixeu, que és una escriptora d'ors catalana.
Sí.
I doncs que ha escrit bastants llibres com narració, de narració, novel·la o poema.
Sí.
Ha obtingut la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el 1988, el Premi Ramon Juncosa de Narracions el 2004 amb Una dona t'escriu, i bé, hi ha altres premis com el Metro de Barcelona, finalista del Premi La Piga el 1988. És una senyora, diguem, molt coneguda i fins i tot a Catalunya Sud, per nosaltres.
Sí.
Doncs us llegiré el poema, que és doncs, d'una obra, doncs, d'un llibre de poemes, Una ombra anomenada Oblit.
Pues vinga.
Doncs, editora, Columna a Barcelona, el 1992. Un dia més, el mateix que ahir, el mateix que tots els altres, sense tu. El cel és d'un blau de plom, pesat. El jardí saquejat per una mala llum boja que dona als arbres un demble de primor de pobresa. Hom diria columnes que llisquen, deixant solcs d'amenaces dins el silenci que ha tornat on aguaiten uns éssers fràgilment ocultats per aquelles columnes d'angúnia. El teu nom somnia, el teu nom plora per damunt dels meus llavis. Una llàgrima, una veritable, una llàgrima d'infant espera amb un plany la seva ombra, promesa estranya de la mort.
Molt bé, molt bonic.
Doncs vet aquí... Sí?
Si tens alguna cosa més a dir, ho deixem bé, aquí.
Sí, ho podem deixar aquí per avui.
Com que la setmana que ve tornaràs aquí...
Sí.
Doncs vinga.
Doncs amb un altre escriptor nord-català.
D'acord, doncs ens en presentes, vas presentant tota una sèrie d'escriptors que molta gent d'aquí els desconeix i, per tant, és important que se sentin.
Hi ha alguns.
Molt bé, Maria Rosa, doncs ens veurem la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Vinga, molt bona nit, bon vespre.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu.
Literatura universal.
Bé, doncs avui parlarem de Boris Vian. Boris Vian, que és un escriptor francès, poeta, autor de la lletra de cançons, cantant. Ara mateix estem escoltant una peça composta per ell mateix, que diu, doncs, Bec. Diu, Bec sistemàticament per oblidar els meus emmerdaments. Bé, etcètera, etcètera. És a dir, mai hi falta el sentit de l'humor. Va ser crític i músic de jazz. A més, doncs, periodista dins de la revista Hot Jazz. Trompetista, concretament, era a més. Bé, ell va ser enginyer, inventor. Va ser una persona que va col·laborar en alguna pel·lícula, doncs, buscant i realitzant escenaris. Traductor de l'anglès, específicament de l'anglès nord-americà, conferenciant, actor en alguna ocasió i pintor. Va néixer l'any 1920 i va morir l'any 1959. Va signar molts dels seus escrits amb un pseudònim que el va fer famós, que era Vernon Sullivan, però de fet em va arribar a utilitzar fins a 27 de pseudònims per als seus articles, per als seus poemes, per tota mena d'escrits, anava diferenciant així la seva escriptura. Bé, de fet, diríem que a part de ser un enginyer i de treballar d'això, va rebre a més el títol de sàtrapa del Col·legi de la Patafísica. Ja sabeu que la patafísica és aquella disciplina que va fundar Alfred Jarry al segle, a finals del segle XIX. Alfred Jarry és l'autor de Ubu Rei, i aquest Col·legi de la Patafísica es va fundar l'any 1948. Bé, Boris Vian va escriure 11 novel·les, 4 reculls de poemes, diverses obres de teatre. La seva primera novel·la coneguda, que va publicar precisament sota el pseudònim Vernon Sullivan, va ser Escopiré sobre les vostres tombes, que és com s'ha traduït, també es podria, doncs, haver traduït Aniré a escopir sobre les vostres tombes. Bé, en fi, acabada d'escriure l'any 46 i publicada aquest mateix any, i va ser el best-seller de l'any 47, en parlarem de seguida. Aquesta va ser una obra controvertida, especialment perquè en van trobar un exemplar a l'escena d'un crim passional, cosa que li van comportar una condemna l'any 1950 per ultratge als bons costums. Després vam seguir altres novel·les seves, negres i sarcàstiques. Per exemple, Tots els morts tenen la mateixa pell, les cito en la traducció, o Mort als lletjos, o Elles no se n'adonen. Amb el seu propi nom va escriure novel·les més fantàstiques, poètiques i burlesques. Les més conegudes són L'escuma dels dies, que darrerament ha inspirat una cançó de Gerard Quintana, La tardor a Pequín, L'arrencacors, L'herba roja. També va escriure teatre,
i narracions breus. I, de fet, doncs, el coneixem gràcies a diverses traduccions que se n'ha fet. Trobem traduccions de les seves obres, per exemple, en dues editorials, fonamentalment, La Magrana i Columna. Dins La Magrana trobem, a veure, Elles no se n'adonen, publicada l'any 91 en català, Escopiré sobre les vostres tombes, l'any 99 en català, i El mort als lletjos, l'any 94 en català. Dins de Columna tenim L'escuma dels dies i L'herba roja, a part d'alguns altres llibres en editorials menys conegudes que aquestes. Bé, dèiem, doncs, que havia publicat altres novel·les sota el seu nom i també, doncs, cançons. Ara mateix n'estem escoltant una altra. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval. Bé, en aquesta cançó explica, doncs, que és un esnob. Una cançó seva també és aquella de que cantava Guillermina Mota, va fer famosa Guillermina Mota en català, Fes-me mal, Johnny, Johnny, Johnny. Aquesta és una cançó de Boris Vian. I hauríem de dir que, de fet, el jazz va ser la seva passió. Tocava en una sala coneguda de Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés és un barri de París. I, de fet, ell va fer-se del grup de gent que assistia a determinats cafès de Saint-Germain-des-Prés i de la riba esquerra del Sena, i allí va conèixer Jean-Paul Sartre o Raymond Queneau, Simone de Beauvoir, Juliette Gréco i d'altres personatges.
Que vam parlar la setmana passada.
Sí, en vam parlar de Beauvoir i
Jean-Paul Sartre.
Jean-Paul Sartre, Bé, seguim. A més, era cronista a Jazz Hot, una revista, doncs, especialitzada en aquest gènere musical o en aquest estil musical, i, de fet, era un enamorat del jazz i només vivia pel jazz. La seva cançó més famosa, i recordem que en té 460, l'escoltarem tot seguit.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président,
bé, en aquesta cançó explica en una carta al president, s'entén, de la República, que ja ha estat, doncs, seleccionat, diguéssim, té els papers militars en regla i ha de ser enviat al front, però que pensa desertar. Aquesta cançó la va compondre entre el final de la guerra d'Indochina, i ja sabeu que Vietnam, doncs, l'actual Vietnam va ser una colònia francesa, per això precisament utilitzen els vietnamites els caràcters llatins, i per això, a més, doncs, van fer una revolució, influïts també, diguéssim, per la ideologia revolucionària de la Revolució Francesa. I entre el final d'aquesta guerra i abans, just abans de la guerra d'Algèria. De fet, aquesta cançó acabava amb uns versos, que un quartet que era una mica conflictiu, i deia: si vos, el president, em perseguiu, preveniu els vostres gendarmes que jo posseixo una arma i que sé disparar. I, en canvi, doncs, per la censura va haver de canviar tot això i dir: preveniu els vostres gendarmes que jo tinc, que no tindré pas cap arma i que poden disparar. Esclar, naturalment el plantejament és molt diferent.
Sí, tant.
Bé, si entrem ja en la seva obra, concretament, si entrem en la novel·la que voldríem destacar avui, que és
escopiré sobre les vostres tombes, hem de dir, primer de tot, que és una novel·la publicada sota el pseudònim de Vernon Sullivan i publicada a finals del 1946. De fet, el recurs és que aquest tal Vernon Sullivan li va fer arribar a l'editor i que l'editor l'ha fet traduir a Boris Vian, la novel·la. És a dir, que ve a ser com una variant del recurs del manuscrit trobat, eh? Una cosa semblant. La història, com altres històries de Boris Vian, especialment les que va publicar sota aquest pseudònim, es desenvolupa en el sud dels Estats Units d'Amèrica i posen escenes a les dificultats dels negres americans en la seva vida quotidiana enfront dels blancs. En aquesta novel·la, Lee Anderson, un home nascut de pares negres, però que té la pell blanca, deixa la seva vila natal després de la mort del seu germà, que ha estat linxat i penjat per que, de fet, doncs, tenia una relació amorosa amb una dona blanca, el germà d'en Lee. Quan arriba a la nova ciutat, la nova població, Buckton, Lee esdevé un llibreter i entra dins del petit grup local de joves que busquen alcohol i sexe. El seu objectiu, de fet, és venjar la mort del seu germà. En aquest relat, a diferència d'altres novel·les de Vian, hi ha un llenguatge més cru, més directe, fins i tot hi ha més violència, i és el més representatiu de la sèrie publicada sota el pseudònim Sullivan. En aquesta novel·la denuncia el racisme de l'ambient i les condicions precàries dels negres dins dels Estats Units. I com a anècdota podríem dir que si en general els escriptors poden estar en desacord amb les adaptacions cinematogràfiques que s'han fet de les seves obres, en aquest cas radicalment en contra, perquè precisament quan aquesta novel·la es va voler convertir en una pel·lícula i es va estrenar, Boris Vian va mostrar la seva total desaprovació respecte a la novel·la i resulta que ell va morir dins la sala cinematogràfica en què es projectava la pel·lícula el dia de la seva estrena, just quan havia començat la pel·lícula, doncs es va anar enfonsant i va acabar morint d'un atac de cor. Hem de dir que tot i així ja tenia un cor dèbil a conseqüència d'una malaltia juvenil. I fins aquí tot el que hem dit avui sobre Boris Vian.
Llibres a la carta.
Bé, avui, amics i amigues, a Literatura Catalana i a Llibres a la Carta, parlarem de Rosa Nebot i del llibre Fang i Llimones. Fang i Llimones és un llibre editat per Columna, una editorial de Barcelona, com ja sabeu, del 2008, té 250 pàgines i val 19,50 euros aproximadament. Agraïm d'entrada la gentilesa de l'editorial, tot i que a instàncies de la pròpia autora, el fet de poder disposar del llibre. Ens trobem davant d'un llibre ple de sentiments. De fet, és una crònica de la postguerra catalana vista des del punt de vista dels vençuts. I l'autor ho fa centrant-se en els personatges que hi surten. També podríem dir que és una novel·la de personatges, ja que són els qui van tirant endavant l'argument de l'obra també. Aquí caldria afegir que, com que surten tants personatges, no tants com Mirall Trencat, de Rodoreda, que també és una obra de personatges, però déu-n'hi-do, que fa que durant els primers capítols el lector no avisat es pugui fer un garbuix, fet que s'anirà aclarint a mesura que es vagi avançant a la seva lectura. Així tenim que tota la història pivota al voltant de tres dones. Mariona, Roser i Mireia. Mariona se situa abans de la guerra i és qui cronològicament comença la narració, encara que no sigui qui la conta. Roser és la seva filla, que viu també la guerra i la dura postguerra, i és la que comença explicant la història. I Mireia, la filla de la Roser, viu el franquisme, la transició i la democràcia. Tot i això, tota la història l'expliquen només dues dones, la Roser, com he dit abans, i la Mireia. Evidentment, hi ha altres personatges importants, com ara l'Enric, que fa de lligam i que té un paper actiu en la vida d'aquestes tres dones. El Xavier, el marit de la Mariona, exiliat a París. I la Grisel, la segona dona del Xavier, i la Laia, que és la germana de l'Enric. A més, també juguen un paper important, Paulina, germana de Xavier, i la Rita, amiga de la Paulina, que actuen com a les fatilleres, bruixes inofensives o fades protectores, segons com es pugui mirar. I no cal dir que, a banda de les descripcions, tenen una gran importància els diàlegs, vius i emotius, que situen la persona lectora a dins de la trama i la fan sentir els mateixos sentiments que aquests expressen. En tot aquest conjunt de personatges relacionats entre ells de diverses maneres, sobresurt un element que els és comú. Són les dones les que prenen les pròpies decisions, bàsicament deixant-se endur per la força de l'amor, que no sempre són les més encertades, però és igual, perquè són les subjectes del seu propi destí. Ja ho diu el mateix Enric en un fragment de la novel·la. Diu, les dones poden ser el que us diu, les dones podeu ser el que us proposeu. El títol del llibre toca dos referents que van sortint: el fang de les pastetes que feien les nenes quan eren criatures i el fang que fa servir Paulina a l'hora de fer les seves creacions ceràmiques. Les llimones és un dels altres fils recurrents que van apareixent al llarg de l'obra, agafant el símbol de la curació i la depuració. Una altra característica és el constant enfrontament entre els progenitors i les seves filles. Uns enfrontaments que provoquen decisions dures, com ara la separació. Això no vol dir que tots siguin desgràcies, ja que hi ha moltes mostres de tendresa, amor i felicitat. Amb tot, es pot deduir que allò que realment estimen els personatges és el record que cadascú té de l'altre. Com diu la contraportada, Barcelona i París són els principals escenaris que emmarquen les històries que ens expliquen dues dones, les seves vivències i els seus afanys per decidir el present i el futur. Experiències marcades pels temps difícils que els ha tocat viure. A elles i a una altra dona amb la qual estan unides per vincles familiars molt ferms, en qui comparteixen el temperament apassionat i la fermesa. Totes tres, impulsades per la força d'estimar, forgen el seu destí tot trencant lligams i negligint convencionalismes. Per acabar, voldria dir que, com afirma la comuna amiga i escriptora Xaudi Melgar, que Fang i llimones és, sens dubte, una novel·la feminista que ens presenta un seguit de dones decidides, intel·ligents i gens convencionals. Xaudi Melgar també diu que Rosa Nebot té un estrany domini de la llengua i, jo hi afegiria, que especialment domina magistralment el registre, fruit de la seva formació i de la seva feina en el Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona durant molts anys. Veritablement, dóna gust llegir llibres tan ben escrits com aquest, i per això us el recomano. Repetirem la referència: Rosa Nebot, Fang i llimones, Editorial Columna de Barcelona, 2008, 250 pàgines, 19,50 euros.
L'entrevista.
Bé, i ara començarem l'entrevista amb Rosa Nebot. Abans, per això, de començar, llegirem una mica una breu biografia d'aquesta autora. Va néixer a Barcelona en 1934. Per tant, és escriptora, podríem dir que ha tingut moltes experiències viscudes. Ha estat mare de 3 fills i filles i té 4 nets o netes, que no ho sé exactament de quin gènere són, suposo després ens pot explicar. Ja va començar a escriure de molt jove, però l'activitat laboral i la cura de la família van fer que no es dediqués a la literatura fins que va ser més gran. Gran part de la seva feina han estat les classes de reciclatge de llengua catalana, ja sigui a l'ICE de la UPC com a d'altres entitats. Ha coescrit el volum Curs de Llengua Catalana a nivell D i els cursos de normalització lingüística adult superior valencià superior, editats amb dos, per l'editorial Castellnou. També ha publicat diversos contes a una pàgina que hi ha a internet que es diu Relats en Català. Bé, començarem l'entrevista, doncs bona nit, Rosa.
Bona nit.
Bona nit. Doncs bé, gràcies per estar al programa de Tirant de Llibres.
Gràcies a vosaltres per haver-me triat.
Bé, has anat sentint el programa a través d'internet, poder?
Sí, l'estic sentint a través d'internet, perquè des de Barcelona, Ràdio Sant Celoni no l'agafo.
No, ja.
És el que passa.
Bé, doncs mira, comencem amb les preguntes, si et sembla bé.
Sí.
Bé, he llegit que a més de Fang i Llimones has publicat una altra novel·la, però no l'he sabut trobar per enlloc.
No l'he publicada. Ah. No me l'han publicada encara. Encara no me l'han publicada. Està a la reserva i no sé realment quan me la publicaran.
Depèn de què es vengui aquesta, o què?
No, depèn, segons sembla, dels problemes de la crisi que estem patint.
Ah.
Els projectes per publicar novel·les estan una miqueta aturats, sobretot quan es tracta d'autores o autors que no són gaire coneguts, i llavors doncs, la cosa, jo ho comprenc així, tal com ho han explicat, la cosa s'ha de limitar
sí.
A benefici d'autors que siguin més rendibles, esclar. O sigui que jo estic a l'espera que algun dia publiquin l'altra novel·la que tinc escrita i potser una tercera que encara estic escrivent.
Molt bé, i aquesta segona novel·la que tens escrita, com se diu?
Aquesta, en principi, el títol que li vaig posar és Després de l'hivern, però no sé si es publicarà amb aquest títol o el canviaran, perquè de vegades això, en la qüestió del títol, de vegades les editorials en busquen un que sigui potser més atractiu. En el cas de Fang i Llimones sí que va ser el títol que li vaig posar i no me'l van canviar perquè els va agradar aquest títol.
Sí, aquest sí. És un títol que impacta.
Sí, a més és suggerent, té a veure amb detalls de la novel·la i els va agradar, aquest sí. L'altre no ho sé si me'l canviaran o no.
Mira, parlem d'això, per exemple, ja he explicat a la ressenya una possible explicació del títol del llibre que he comentat. Ara ens agradaria saber la teva versió sobre aquest tema. Per què Fang i Llimones?
Per què? Doncs, bàsicament pel record de la meva infantesa, perquè, com que ja heu vist que aquesta novel·la abasta un temps d'uns 70 anys, aproximadament, i llavors, doncs, esclar, coincideix bastant amb l'època en què jo vaig néixer. I llavors, doncs, a la casa on jo vivia, que era Sant Gervasi, aquella casa ja no existeix, i els carrers que l'envoltaven doncs, estan totalment canviats, llavors en aquell temps eren, no estaven pavimentats amb asfalt ni tot això, no. Eren de fang, senzillament, eren de terra, i quan plovia s'hi feia fang. I llavors, a més, no passaven vehicles pràcticament, perquè els carrers encara menys, i la mainada jugàvem al carrer quan havia plogut, i jugàvem amb el fang. I això és un record de la meva infantesa que vaja, que m'agrada moltíssim, no? És una cosa que tinc molt present. I les llimones també, perquè també, tal com surt de la novel·la, en què es reflecteix bastant, d'una manera força semblant, a la casa on vivia jo, hi havia un llimoner. I aquell llimoner, doncs, també és un motiu que em va servir per... De fet, és un recurs literari per anar traient de tant en tant les llimones. El títol és senzillament això, uns records de la meva infantesa, sí.
Sí, perquè de fet tot el llibre ho és una mica això, perquè un... ja parlem poder més endavant. Veure, una altra pregunta que volia fer abans de passar aquest punt de la biografia, això, un dels elements més destacats del llibre és l'actitud de les dones que el protagonitzen.
Sí.
Per què vas voler donar aquesta visió de la dona?
Sí, a veure, en primer lloc he de dir moltes vegades, perquè sovint m'ho diuen, si són tot records de la meva infància i de la meva joventut, i no és veritat, els personatges són inventats, encara que coincideixin en èpoques de la meva vida, ni aquella primer personatge sóc jo, ni la mare d'aquesta persona, de la Roser, és la meva mare, en absolut, o sigui que no són vivències autèntiques meves, però sí que m'hi vaig inspirar. Això sí que és veritat, m'hi vaig inspirar. Llavors, el que jo vaig voler representar és unes dones que fossin poc convencionals per l'època en què cadascuna vivia. La tercera, la Mireia, potser és la que és més, no és que sigui convencional, però és més de la nostra època actual, aquella sí. Però les altres dues, per ser l'època que representa la novel·la, no són dones convencionals, el seu comportament no ho és gens. Fins i tot, podríem dir que en alguns casos, tenint en compte el temps franquista que vivíem, doncs són uns casos que podrien considerar-se en aquell temps bastant immorals o indecents i tot, segons com es mirés, oi? O sigui, no eren dones convencionals, però sí que tenien clar, totes tres, això sí, que volien viure la seva vida i pretenien fer-la a la seva manera, cosa que no sempre resultava bé, com es veu a la novel·la. Sí. De vegades ja hi havia coses que sortien bé i d'altres vegades no sortien bé, però és que això ja passa a la vida.
Hi ha alguns finals una mica forts que no diem aquí, però...
No,
que...
esclar.
però vull no, dir... no expliquem la novel·la, que fem una crítica.
Cadascuna de les dones, totes tres, lluiten per fer la vida a la seva manera, per no deixar-se endur per cap destí. I llavors, doncs bé, topen amb les dificultats amb què es topa la vida, clar. No tot surt bé perquè les circumstàncies i perquè les persones, les que les envolten, no són tampoc com a elles els convindria que fossin, per exemple, oi? Yeah. És això. O sigui, jo vaig pretendre això, que les dones tinguessin una gran força de voluntat i també són valentes, ho són, totes tres,
sí.
I volen tirar endavant, i en fi, i se'n surten, doncs a vegades bé, de vegades no tant, és així.
A la novel·la hi surten molts noms. Vas haver de fer algunes fitxes per reconfondre, com va fer Rodoreda a Mirall Trencat?
A veure, pels noms no els tenia força presents, però per la qüestió de les edats sí que vaig haver de fer una mica de fitxes, perquè, clar, havien de lligar les edats. Cronològicament havia de ser correcta, no?, l'edat de l'una, de les altres, les circumstàncies de la guerra, de la postguerra, tot plegat, clar, és una certa cronologia que ha de tenir cap i peus, naturalment, i això sí que ho vaig haver d'apuntar, per no confondre'm, això sí. Ara, els noms no els tenia molt clars, i tampoc no tenen res a veure amb els de la meva família, eh? Tots són inventats, evidentment.
Tot i ser un llibre de creació literària, que ja acabes de dir, creus que la teva obra aporta una nova visió moral? En cas afirmatiu, quin seria aquesta moral?
La visió moral... En aquest cas, a veure, a la nostra època, la visió moral, a l'època actual, vull dir, sí. Aquesta visió moral, doncs potser ni s'arriba a veure. Ara, la gent més gran, que han viscut la repressió franquista, que va ser força terrible, i les noies de la meva època, doncs ho sabem molt bé, repressió tant a casa com a fora de casa, doncs en aquest cas sí que hi ha un referent moral, sobretot per la hipocresia que hi havia en aquell temps, i en canvi doncs les persones que jo faig sortir a la meva novel·la doncs no en són d'hipòcrites, són totes sinceres, i per tant la moral d'aquestes persones doncs evidentment es contradeia amb la moral de l'època franquista, això segur, tots per bones persones que fossin. Per exemple, l'home que jo aquí potser idealitzo una mica és el metge, l'Enric.
Enric, sí.
I aquest home, doncs sí, clar, també té una moral que no se diu amb la moral de l'època, i en canvi era una excel·lentíssima persona. Això ho reflecteix a la novel·la, i també, bé, en aquest cas sí que puc dir-ho, jo em vaig inspirar amb un metge que jo vaig conèixer de nena, que va ser el meu pediatre, metge de nens, com a ell li agradava dir, que era una excel·lentíssima persona, però la seva vida i la del meu Enric tampoc no tenen res a veure, fora concretament de la professió i de la gran bondat d'allò de ser homes bons de veritat, tant el d'autèntic com el de la ficció, això sí, en això coincideixen, però els altres aspectes no, tot m'ho he inventat.
Per acabar, volia
dir... Jo aquí sí que he volgut reflectir una moralitat que no se diu amb la de l'època, però que l'home... la tenia, la meva novel·la, tenia una moralitat altíssima, això sí.
Jo, per acabar, només vull preguntar-te, perquè ja ho has dit una mica abans, els teus projectes literaris, que és això de fer una tercera novel·la, dius, oi?
Sí, clar, els meus projectes literaris, evidentment, amb l'edat que tinc, no poden ser gaire extensos. M'agrada escriure, m'he divertit sempre escrivint, i ara estic treballant en una tercera novel·la, i a veure si me'n sortiré, perquè aquesta m'està costant una miqueta més. Sí, com les altres dues que he escrit, les he escrit... No vull dir inspiració, perquè aquesta paraula, a més, no m'agrada, perquè no m'arriba la inspiració i em poso a escriure. No, jo sempre ho penso. Penso el que vull escriure, el que vull que em surti, ho tinc molt ben pensat i no em fio de la inspiració. Però aquesta última novel·la m'he volgut fer-la, he volgut fer-la potser més d'acord amb detalls històrics, i això potser és el que m'està costant una miqueta més. En aquest cas, en alguns aspectes no deixo anar tant la imaginació i m'està costant una miqueta més. Però bé, algun dia o altre l'acabaré, espero.
Esperem veure-la publicada bé, Rosa.
El que m'agradaria molt és que sortís publicada l'altra, la que està pendent de publicació, sí. Perquè aquesta, doncs, és molt diferent de Fanck i Llimones, molt diferent. Però també té, també aquest, té aquest tret característic, en aquest cas amb tant els meus contes, que tampoc no he publicat, com aquestes novel·les, que em deixo endur per la meva imaginació, la meva fantasia. Sí, això sí que ho faig.
Rosa,
aquesta tercera em costa una miqueta més perquè no m'hi deixo endur tant.
Hem de deixar-ho aquí perquè el temps se'ns va menjant.
Naturalment.
Altres coses. T'agraïm molt que hagis vingut aquí a Gran de Llibres. I bé, ja saps que quan tornes a publicar aquesta segona novel·la, doncs ja saps que em podien tornar a parlar.
Oi tant, ja amb molt de gust ho farem.
Doncs vinga, doncs a reveure.
A reveure, adéu-siau, bona nit. Adéu.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons.
Bona nit, com esteu?
Hola, avui ens vols parlar d'un llibre de Jim Harrison, Tornar a la Terra, que és un llibre de ciència-ficció.
No, en absolut.
Ah. Explica.
No, encara que el títol pugui semblar-ho. De fet, ja quan veus la tapa amb aquells colors de tardor ja veus que poca ciència-ficció, molt realisme.
Clar. No és tornar des de l'exterior a la Terra, sinó tornar a la Mare Terra, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
Escolta, hem d'anar en compte que sento soroll de claus telefòniques.
De botons, que com si premessis algun botó o així.
Jo no sóc conscient d'estar fent res mal fet.
Ah, a veure si no t'estan investigant des del Ministeri de l'Interior. Explica.
Doncs podria ser, no ho descarto, amb la vida que porto. Aviam, us parlo, aviam, en Jim és ja un home gran, va néixer al 37 i bé, jo l'he conegut de casualitat, em va treure la portada, és tan simple com això, em va treure la portada i el títol i vaig comprar. I bé, arrel d'haver llegit el llibre, doncs vaig investigar sobre ell i m'hem dut una sorpresa molt grata, perquè ha resultat ser molt prolífic. Ha fet des de poesia a novel·les de ficció, no de ciència-ficció, de ficció, assaig, fins i tot alguna novel·la infantil, i fins i tot deu ser un home bastant agosarat perquè ha publicat algun llibre de cuina. També ha estat col·laborador de revistes, sí, també ha estat col·laborador en revistes d'aquestes de gran renom, que era el Sports Illustrated, que recordeu, és aquella revista que va fer famosa la model catalana més internacional, a la Judit Mascó.
Oi tant.
Sí, i a veure, en general la seva obra es focalitza sempre en temes molt, molt regionals i molt populars de Nord-Amèrica, populars de poble, no de cultures sobretot minoritàries, per exemple, els cubans de Nebraska o de Montana. Per què? Perquè, a veure, ell no és que tingui cap ascendència en cap indi, res, però ell és un apassionat d'aquesta zona, d'aquesta frontera, però no és una frontera, o sigui, no és frontera en els mapes, perquè realment no existeix, és la zona dels Estats Units, la zona nord i la zona sud de Canadà. Actualment es considera un dels millors narradors de la literatura nord-americana. I jo puc dir, bé, només he llegit aquest llibre, però puc dir que estic totalment d'acord. Aquesta novel·la és molt tendra, és una novel·la profunda, no és d'aquelles que puguis estar fent diverses coses alhora, t'hi has de concentrar bastant. I va bastant sobre la vida i sobre la mort, i una mica tot l'estona que estàs llegint, quan estigues en el fil, doncs et dones compte de que de vegades trobes la vida i la mort on menys t'ho esperes. En Donald, que és el personatge principal, que és un home de biografia apassionant i realment poc convencional, perquè és un indi, és meitat indi chipiwa, meitat finès, d'ascendència finesa, i té una mica, deu tenir uns 40 i pocs, no ho especifica en cap moment, però per les coses que van dient i per com compten el temps, doncs és el que m'imagino. I té una malaltia terminal. Llavors ell s'adona Bueno, a part que degenerativa i que empitjora, eh? Ell s'adona que, a veure, que quan ell ja no hi sigui, doncs, tota la seva herència cultural, doncs, quedarà perduda. I com que no sap escriure, li dicten a la seva dona, a la Cíntia. Cíntia, unes, doncs bé, tota la història de la seva família i de la seva vida i bueno, mentrestant la família, clar, té una altra perspectiva i el que intenta és que mori, doncs, allò, no? Doncs amb dignitat, amb la mateixa dignitat amb la que ella ha viscut sempre. Llavors, els personatges són molt profuns i els escenaris que t'imagines, doncs te'ls imagines plens d'ossos i de llacs i de neu, sempre el fred, el fred extrem, a més, no?
No som al Yukon, però déu-n'hi-do, no?
Sí. Llavors, la peculiaritat del llibre, rau, a part de la història, que a veure, que avui dia ja és difícil fer coses així totes diferents, però aquesta ho és, doncs que es narra la mateixa història, però enfocada des de 5 perspectives diferents, vale? Des dels personatges diferents. I clar, cada personatge té un estil narratiu diferent. Segons qui agafi les regnes de la història, doncs és un estil narratiu d'una manera o d'una altra. I el que de veritat val la pena són les descripcions dels paisatges i de les persones, no? Amb aquella senzillesa, però alhora tan que et cala tan fons.
I vols anar?
Jo sí, jo ja mateix. Ja mateix. Vull dir, jo, la imatge que tinc jo al cap, bueno, és idíl·lica, absolutament idíl·lica, de la situació.
Molt
bé. I a veure, és una novel·la que val molt la pena. I la veritat és que aquest cap de setmana, com que us en volia parlar, doncs m'he reprès, amb molta pena, perquè sabeu que ha mort Salinger i ja sabeu que jo
sí,
aquí ja ho he parlat.
Sí, pensàvem parlar una miqueta al noticiari, digues.
Sí, i en vam parlar una vegada també del Guardià. Doncs allò que et quedes no el coneixia de res, òbviament, però em sap greu perquè aquest home va fer una cosa que jo m'estimo i m'agrada, llavors amb aquella tristor, no?, d'agafar un llibre i pensar, ostres, perquè clar, aquest home és gran, no sé si us he dit, però va néixer el 37, i penses, ai, d'aquí poc ja veuràs, em diran que aquest també ha mort. Però no, molt bé, el llibre és preciós, és preciós.
Molt bé, Helena, doncs gràcies per la teva col·laboració.
Doncs a vosaltres.
A quina editorial es pot trobar això?
A veure, jo... ara no tinc aquí, però és de... Aviam, en català, tinc la versió catalana, sí. Deixa que... Us ho dic la setmana vinent.
D'acord, bé.
Busques.
Haig de fer memòria, com que no el tinc davant, haig de fer memòria.
Molt bé, Helena. Una abraçada i fins la setmana vinent.
Igualment. També us diré el preu perquè encara no he tret l'etiqueta.
D'acord. O acabes de fer la referència la setmana que ve.
Exacte.
Vinga.
Gràcies, eh?
Llavors.
Adéu, fins llavors.
El noticiari.
Bé, amics, jo és que heu seguit l'esquema per Facebook, ja ho heu vist que hem saltat a l'apartat de biografia i assaig perquè el temps se'ns ha menjat i farem ja el noticiari només dient una cosa molt breu perquè estem al final del programa. Anna, vull comentar l'Helena. S'ha mort J.D. Salinger, autor de El vigilant en el camp de Sègol. L'escriptor americà Jerome David Salinger, que era el nom sencer d'aquest autor, d'aquest llibre que hem dit el més conegut, El vigilant en el camp de Sègol, del 51, s'ha mort als 91 anys a New Hampshire. Personatge misteriós, ha evitat sempre el contacte amb els mitjans de comunicació. De fet, és molt difícil fer-li una foto, tot i que algunes pàgines d'internet apareix la seva foto aquí, o la tinc aquí davant, però, de fet, és un personatge que no li agradava fer entrevistes i ha mort a casa seva, a Cornish, on va viure amagat pràcticament durant més de 50 anys. Segons diu el New York Times, l'anunci de la mort l'ha fet el seu agent literari, que ha afirmat no ha patit gens en el moment de la mort. Salinger va vendre milions de llibres arreu del món just després de la Segona Guerra Mundial, amb el llibre que us he esmentat abans, que va convertir el seu protagonista, Holden Caulfield, en un model per als joves nord-americans i que és un viu retrat de l'adolescència. El llibre, de masses i de cultes a la vegada, va inspirar, per desgràcia en aquest cas, a Mark David Champen, l'assassí de John Lennon, que va afirmar que la raó del seu acte es trobava dins d'aquest llibre. Bé, per tant, doncs, és un autor que val la pena recordar i recomanar aquest llibre. Això...
Bé, i també per acabar el noticiari, comentarem que enguany haurem d'estar al cas de la programació del Centre d'Art Santa Mònica per aquest any 2010, perquè cap a finals d'any, si no ho tenim mal entès, s'hi farà una exposició dedicada a la vida i l'obra de Joan Salvat Papasseit, una exposició que donarà a conèixer al gran públic l'obra del poeta avantguardista i que també oferirà una lectura personal sobre Salvat Papasseit a través de 5 artistes contemporanis. Això, per tant, enguany haurem d'estar al cas per quan es faci aquesta exposició al Centre d'Art Santa Mònica sobre Salvat Papasseit, que haurem d'estar al cas.
Acabem de sentir, en boca d'en Joan, que l'assassí de John Lennon deia haver-se inspirat en l'obra de J.D. Salinger, el vigilant en el camp de Sègol. Bé, a aquesta persona li podríem dir una frase de Tomàs d'Aquí, i la frase és: temo l'home d'un sol llibre. I amb aquesta frase acabem el programa d'avui.
Molt bé, amics i amiques. Doncs així ens acomiadem. La setmana que ve tornem a ser aquí el dilluns de 9 a 10 del vespre. Esperem retrobar-vos.
Bona setmana.
Bona nit.
Bona nit.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló. Coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santsaloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.